Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Anomalia en una democràcia. Així descriu l'encara presidenta del Parlament la petició de la Fiscalia de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació pels delictes de falsedat documental i prevaricació quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. Tot i la petició de Fiscalia, Laura Borràs insisteix.
Algú podria pensar que el fet que només es mantinguin dos dels quatre delictes que fins ara han estat repetits fins a la sacietat en converteix en una mica menys culpable. I no. Em revolto i m'indigno perquè jo no sóc culpable d'això de que se m'acusa. Vaig fer la meva feina, sí, i la vaig fer ben feta, sí, la vaig fer molt ben feta, em perdonaran també la immodèstia, i ho vaig fer sempre al servei de la literatura.
Veurem si la feina dels jutges també determina que finalment la feina va estar ben feta. A partir de demà, la Generalitat aplicarà restriccions davant l'onada de calor històrica que patirà Catalunya en els propers dies. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Un total de 275 municipis patiran restriccions de lleure, la natura, agrícoles i de circulació als boscos davant l'episodi de calor extrema i el risc d'incendi.
La presidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs, demana que es tingui en compte la seva presumpció d'innocència, sobretot després que la Fiscalia hagi descartat acusar-la de dos dels quatre delictes de que l'acusava el jutge.
A l'acusació de la Fiscalia, que s'ha fet pública avui, li demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental.
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó al magistrat Pablo Llarena i s'inclina perquè Bèlgica extraditi els polítics exiliats.
L'advocat Richard de la Tour conclou que s'ha d'executar l'ordre de detenció europea a menys que es demostri que hi ha deficiències en el sistema judicial espanyol.
I pel que fa als esports, Dembélé ha renovat avui amb el Barça fins al 2024. La signatura s'ha fet aquest migdia des de la ciutat esportiva Joan Gamper.
Després d'un any de negociacions, les dues parts han arribat a un acord amb la renovació del francès. Podria viatjar amb la resta de la plantilla a la gira per Nord-Amèrica.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor, un dia més, la protagonista arreu de Catalunya. Avui, moltes més poblacions, arribant ja als 40 graus o sobrepassant aquest valor, especialment a les comarques del Pla de Lleida i també alguns punts de l'interior de Barcelona i de Girona, també del nord de Tarragona. Unes temperatures que seran altes durant el dia, màximes a la costa de 30-33 i entre els 34 i els 41 a la resta del país. Evidentment, a les parts més altes del Pirineu no pujaran tant. Aquesta tarda creixeran 4 núvols cap a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències. Vents fluixos del sector del sud, amb molta humitat a la costa i, per tant, amb aquesta desagradable sensació de xafogó que la notem durant el dia i també durant la nit. Aquesta situació s'allarga com a mínim una setmana més.
La Generalitat anuncia restriccions davant l'onada de calor històrica que patirà Catalunya en els propers dies. El conseller...
Hola, Diana, bona tarda.
El conseller Joan Ignasi Elena ha anunciat que el govern limitarà determinades activitats en 275 municipis de 20 comarques, entre els quals hi ha Barcelona, Badalona, Terrassa i Sabadell.
Una situació que no s'ha vist des de l'any 87 o les onades de calor del 87 o del 2003. Per tant, una onada de calor persistent en el temps, que ha començat, com deia, fa un parell de dies i que continuarà en el temps els propers dies i no sabem fins quan.
La més destacada d'aquestes restriccions, Pere, és la relacionada amb els casals i les colònies d'estiu.
Sí, perquè suspenen totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada i ruta, així com aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural. Les activitats s'han de desplaçar a un nucli habitat o poblacional i, si això no és possible, retornar al punt d'origen. Les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives es restringiran a l'entorn immediat de les edificacions on es dormi.
Una altra de les mesures és la restricció a determinats espais naturals.
Queda restringit l'accés als massissos del Montgrí, Cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialp, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. D'altra banda, se suspèn l'activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 6 de la tarda. Se suspenen també les obres no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit a la xarxa interurbana i es restringeix també l'ús d'eines com radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles.
I us ho explicàvem ara, aquesta hora compareix la presidenta del Parlament i presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, des de la seu del partit a Barcelona. Ho fa per defensar la seva innocència després que la Fiscalia li hagi demanat 6 anys de presó i 21 anys d'inhabilitació per falsedat documental i prevaricació quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda, Borràs. Amb un to contundent torna a defensar la seva innocència i deixa clar que no dimitirà.
Em revolto i m'indigno perquè jo no sóc culpable d'això, de que se m'acusa. Vaig fer la meva feina, sí. I la vaig fer ben feta, sí. La vaig fer molt ben feta, em perdonaran també la immodèstia. I ho vaig fer sempre al servei de la literatura.
Reitera que el seu és un cas de persecució política i ha destacat que finalment la Fiscalia hagi descartat acusar-la per malversació i per frau, dos delictes que haurien pogut fer pujar la pena de presó i que el jutge que va tancar la instrucció sí que apuntava que hi havia indicis. Borràs ha rebut el suport del secretari general del partit, Jordi Turull, que li ha demostrat el seu escalf en nom de Junts per Catalunya.
He volgut acompanyar a la presidenta del Parlament per expressar el suport total, el suport granític de Junts per Catalunya, de la seva direcció, i estic segur que parlo en nom de tots els afiliats i de totes les afiliades. Volem fer arribar tot el nostre escalf, en aquest cas, a la teva família, a les persones que més t'estimen.
Durant el dia d'avui, Borràs ha rebut el suport de personalitats com el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, o l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.
Per cert, que Junts per Catalunya vol modificar els estatuts actuals del partit per no haver d'apartar precisament Laura Borràs com a presidenta del partit. El reglament actual obliga a suspendre un afiliat quan se li obre judici oral per corrupció. El partit ara el vol canviar i fer una excepció quan es tracta de casos de persecució judicial.
Els estatuts actuals segueixen el que marca la llei de partits polítics, que un afiliat ha de ser suspès de forma immediata quan se li obre judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció i se l'ha d'expulsar del partit si és condemnat per algun d'aquests delictes. Aquest estament es vol canviar en el congrés que s'ha de fer aquest cap de setmana a la Farga de l'Hospitalet. El partit té escrita una última versió de la ponència que vol modificar el reglament perquè en casos de judicialització política no s'hagi d'apartar ningú.
Repassem, però, què diu l'escrit que ha fet avui públic la Fiscalia. Com dèiem, demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació a Laura Borràs pels delictes de falsedat documental i prevaricació. En canvi, però, descarta acusar-la de malversació i frau administratiu.
L'acusa d'haver adjudicat 18 contractes menors a dit sense sotmetre'ls a concurs públic que sumen més de 300.000 euros quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. A més, li demana 144.000 euros de multa. El Ministeri Públic l'acusa d'haver afavorit el seu amic Isaías Herrero, a qui la Fiscalia també demana presó. També són acusats Andreu Puig, que és un amic d'Isaías Herrero, i el funcionari de la institució, Roger Espar. Amb l'escrit de la Fiscalia, el TCJ ja pot dictar l'obertura del judici oral. Un cop passi això, Esquerra i la CUP tenen a les seves mans decidir si ha de ser apartada del seu càrrec com a presidenta del Parlament.
I l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó a Llarena sobre les euroordres dels exiliats i s'inclina perquè Bèlgica extraditi l'exconseller Lluís Puig si no demostra que hi ha deficiències sistèmiques en el sistema judicial d'Espanya.
Segons l'advocat Richard de la Tour, els tribunals de Bèlgica no poden denegar que s'executi un ordre de detenció europea perquè no tenen competència per fer-ho ni per jutjar una persona reclamada per un altre estat. El cas de Puig marcarà l'evolució de la resta dels encausats. La resolució arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, li preguntés sobre les euroordres contra l'expresident Carles Puigdemont i la resta dels exconsellers que es troben a l'estranger.
La decisió d'aquest dijous, però, no és definitiva ni immediata pel futur de les euroordres, ja que l'opinió de l'advocat general no és vinculant.
Són els 15 jutges de la Sala Gran del Tribunal Superior del Tribunal Europeu de Justícia els que hauran de resoldre més endavant sobre les qüestions plantejades per Llarena. Això sí, tot i no ser vinculants, les idees de l'advocat general sí que defineixen en molts casos el criteri que seguiran aquests jutges en la sentència definitiva que podria arribar de cara a la tardor.
L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dit a Twitter que no són les conclusions que esperaven i que ara cal esperar, sí, a la sentència del tribunal que està prevista per finals d'any.
Boye avisa que l'informe entra en contradicció amb la jurisprudència recent del tribunal i que atempta contra els drets fonamentals.
El mateix Puigdemont també ha reaccionat a Twitter, on ha exposat que no el satisfà ni és el que esperaven i ha afegit que estaran a l'aguait de la decisió del tribunal.
També opina que l'advocat general del tribunal contradiu la jurisprudència que havia emès fins ara a Luxemburg, la qual cosa espera que el tribunal resolgui. Puigdemont diu que tots els escenaris possibles els tenien identificats i, per tant, saben què han de fer en cadascun d'ells, des del més favorable fins també al més desfavorable.
Qui també ha reaccionat a aquesta decisió ha estat l'actual president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ha celebrat la decisió de l'advocat europeu.
En declaracions a la premsa, ha considerat molt positiu que el criteri de l'advocat general europeu aplani les tesis del jutge Pablo Llarena i acosti l'extradició dels exiliats a Bèlgica. El magistrat, de fet, assegura que no s'esperava una altra cosa de l'advocat ni del Tribunal Europeu i ha apuntat que un pronunciament en sentit contrari hauria implicat que l'euroordre hagués de desaparèixer.
I encara en l'àmbit judicial, el Parlament Europeu ha demanat la compareixença del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, perquè doni explicacions per la mort de desenes de migrants en l'intent d'entrar a Melilla el passat 24 de juny.
Grande Marlaska no està obligat a acceptar compareixer, però segons apunten fonts parlamentàries, si acceptés seria de cara a la tardor. A banda del ministre, també han acordat demanar la compareixença de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat i l'Associació Marroquina de Drets Humans. També s'ha posat sobre la taula la proposta d'enviar una missió d'eurodiputats a la frontera de Melilla per tal de conèixer la situació.
I tornant a Catalunya, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, no descarta emprendre accions legals després que es fessin públics uns àudios de Villarejo en què el jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, assegurava que era partidari de deixar fer la consulta del 9-N i després de tenir Mas.
Mas es pregunta per què la Fiscalia no actua d'ofici davant aquestes evidències i insisteix en l'opció d'emprendre accions legals contra el que considera una conxorxa il·legal.
Que em persegueixi la policia de manera il·legal ja és molt greu. Que determinats mitjans de comunicació juguin aquest joc també és molt greu. Però que el que és l'àrbitre, que és el que representa el sistema judicial, es posi la samarreta d'un dels equips i, a més d'aquell equip que juga brut, dius, home, això no és admissible.
Mas també ha criticat la reacció tímida de l'Estat davant aquestes informacions.
I a Barcelona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja la petició d'anul·lar la zona de baixes emissions de la ciutat.
La sala contenciosa del Tribunal desestima la petició que havia fet la plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries que demanava que s'apliqués la sentència del TCJ, que al març va tombar les restriccions per als vehicles més contaminants. De moment, els jutges descarten aplicar la sentència fins que el Tribunal Suprem no resolgui els recursos presentats per l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana i també la Generalitat. Així, doncs, la zona de baixes emissions a la capital catalana i la seva àrea metropolitana continua vigent.
Punt i seguit.
Al Congrés aquesta tarda s'aprovarà la llei de memòria democràtica. Està previst que el govern espanyol pugui tirar-la endavant amb el sí de Bildu, el PNB, mentre que Esquerra Republicana s'abstindrà.
Durant el debat de la llei, la diputada republicana Carolina Telechea ha dit que es mantenen en l'abstenció perquè no es modifica la llei d'amnistia de 1977.
En 2007 ya aprobaron ustedes un texto que daban por definitivo y se rieron de Tardà por decir aquello que no cerraba la herida. 15 años después, reabren de par en par la carpeta y nos vuelven a decir que ahora sí que sí. Pero bien, nuestra respuesta es que no, que con lo que hoy se aprueba la herida sigue sangrando.
Esquerra, Bildu i Més País han abandonat el Congrés després que Vox hagi justificat l'assassinat de Salvador Puig Antich.
Per cert, que l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del franquisme veu amb bons ulls el text, però reconeix que li manca ambició.
El president de l'entitat, Carles Vallejo, ha dit a l'Estel Migdia que és la millor llei possible amb l'aritmètica parlamentària actual al Congrés dels Diputats.
Ens sentim en part responsables de que s'hagi avançat respecte a la llei del 2007. Pensem que, bueno, no s'ha assolit el 100% de les nostres reivindicacions, però s'han modificat a partir d'esmenes proposades de les associacions i d'altres partits per millorar-la i creiem que sí que cal donar suport a l'aprovació de la llei.
Vallejo s'ha fet seva la llei i ha demanat més educació sobre la memòria històrica als instituts.
Repassem els detalls d'aquesta nova llei de memòria històrica. El text declara il·legal la dictadura franquista, els seus tribunals i les sentències i amplia fins al 1983 la investigació sobre possibles víctimes.
Però no derroga la llei d'amnistia del 1977. El que diu el nou text és que els crims de guerra, de lesa humanitat, el genocidi i la tortura són amnistiables, però no prescriuen. Per això dependrà dels jutges si volen investigar i condemnar crims comesos pel franquisme durant la dictadura. Tot i poder-se jutjar, la nova llei tanca la porta que les víctimes puguin demanar reparacions econòmiques a l'Estat o a qualsevol administració. Sí que es farà una auditoria sobre béns requisats durant la Guerra Civil i la dictadura. També es crearà una comissió tècnica que estudiarà sobre la vulneració de drets humans i que podrà estudiar fets fins al 31 de desembre de 1983, ja acabada la transició.
El text també eliminarà alguns títols nobiliaris atorgats pel franquisme, canviarà el nom al Valle de los Caídos i estudiarà la repressió fins al 1983.
Es retiraran 33 títols concedits per la dictadura com el Ducat de Franco o el Marquesat d'Àries Navarro. El Valle de los Caídos passarà a anomenar-se Valle de Cualgamuros, s'extingirà la fundació i els monjos benedictins que hi ha ara al santuari deixaran de custodiar-lo. També es crearà un cens de víctimes i un banc estatal d'ADN de les víctimes. A més, l'Estat assumirà l'exhumació de les fosses comunes i multarà aquells que en destrueixin. Es permetrà que els historiadors tinguin accés a tots els documents de la guerra i també de la dictadura.
Brussel·les manté intacta la seva previsió de creixement per a Espanya per aquest any.
Diu que l'economia repuntarà un 4%, el mateix que van pronosticar al maig. Pel que fa a la inflació, les estimacions de la Comissió Europea apunten a un 8,1% aquest any per sobre de la mitjana de l'eurozona, tot i que es moderaria al 3,4% de cara al 2023.
Encara parlant de diners, a Catalunya el 2020 un 9,4% de les persones no podien mantenir una temperatura adequada de casa seva i en només un any aquesta xifra s'ha enfilat fins al 16%. Per aquest 2022 segura, més a més, que la xifra seguirà augmentant de manera important.
Sobre aquesta pobresa energètica n'ha parlat la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, que ha explicat a Ràdio Estel que les famílies, davant l'augment del preu de l'electricitat i el gas, necessiten tenir garantida també els seus subministraments.
Tot i la situació que tenim actualment, a Catalunya hi ha una protecció. Encara que no puguis pagar la teva factura, no et poden tallar, però sí que és important que si comences a veure que estàs en una situació complicada i que és possible que no puguis pagar les teves factures, has d'anar, en el cas de Barcelona, als punts d'assessorament energètic, en la resta d'espais, si hi ha oficines específiques de pobresa energètica allà, i si no, a serveis socials, perquè et puguin tramitar un informe perquè no et puguin tallar, no?
Pel que fa al perfil de persones que pateixen pobresa energètica, abans eren més aviat famílies i ara les associacions detecten cada vegada més dones grans que no arriben a final de mes ni amb el descompte del bo social.
El sector del taxi de Catalunya ha reclamat aquest matí davant les oficines de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a Barcelona la dimissió de la seva presidenta. Ho han fet després que una investigació periodística revelés que Uber considerava la institució com a principal aliada per implantar-se a l'Estat espanyol. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Sota la pancarta Uber Màfia CNMC còmplices, el sindicat del taxi ha criticat que Cani Fernández era advocada de la plataforma quan l'empresa mirava d'instal·lar-se a la capital catalana. El portaveu de l'IT Taxi ha demanat que se'ls arxivi l'expedient sancionador que els acusa de boicot a Uber a Barcelona. És Tito Álvarez.
Que tengamos una institución que sea parte, juez y verdugo. Y los representantes tanto de Elite Taxi como de Taxi Project, nosotros no tenemos miedo, pero las familias, nuestras familias, están realmente acojonadas del multón que nos pueden meter y que pueden acabar pues, con nuestro pequeño patrimonio que tenemos.
El sector del taxi a Catalunya estudiarà accions legals contra Uber, a qui els acusen d'espionatge i denúncies falses a diversos dirigents dels sindicats, com el mateix Tito Álvarez.
Gràcies, Sílvia. Llibertat sota fiança per la companya de feina de la infermera que va ser assassinada a Girona.
L'Audiència de Girona ha deixat en llibertat sota fiança de 15.000 euros l'auxiliar d'infermeria empresonada des del desembre del 2020 per l'assassinat de la supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona durant un robatori. Fa 7 mesos l'Audiència va desestimar el recurs de la defensa i va confirmar la presó preventiva perquè considerava que, tot i que la investigada no va estar al domicili de la víctima, existien indicis que va formar part del pla.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor després d'atropellar, matar i fugir a un vianant a la Jonquera.
Els fets han passat a la Nacional 2 aquesta matinada. Els serveis d'emergència també han atès una altra persona en estat lleu que ha estat donada d'alta al mateix lloc de l'atropellament. L'altra mort és la d'un noi de 21 anys. Els fets han passat a Vilablareix, a la P7, quan el cotxe que conduïa ha sortit de la via. L'accident ha deixat una menor d'edat ferida. Amb aquestes dues defuncions són 89 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana catalana.
I la Policia Nacional ha detingut dos lladres de joies que formaven un grup itinerant especialitzat en assaltar representants de joieria.
Se'ls atribueix presumptament al robatori de diversos mostraris de joies valorats en 600.000 euros de l'interior del vehicle d'un representant de joieria a Saragossa, així com l'intent de sostracció de 30.000 euros en una benzinera de Mollet del Vallès. En els registres dels immobles s'han intervingut gran quantitat de joies, rellotges de luxe i un forn per fondre metalls preciosos, diners en efectiu i nombrosa documentació.
I acabem amb els esports. Carlos-Man Dembélé serà blaugrana fins al 2024. Aquest migdia el francès ha signat la seva renovació amb el club blaugrana en un acte a la ciutat esportiva.
Després de gairebé un any de negociacions, el francès ha acceptat una reducció del 40% del sou que havia cobrat fins ara, tot i que amb les variables pot arribar a cobrar el mateix. A l'acte, juntament amb el president Joan Laporta, Dembélé ha assegurat que quedar-se al Barça sempre havia estat la seva primera opció.
Barcelona es desde pequeño mi club de sueño y estoy muy feliz. Tengo ganas de que empieces la temporada para dar todo a Barcelona.
Al seu torn, Joan Laporta ha volgut agrair al jugador i als treballadors que han pogut fer possible aquest acord.
Vull agrair-li molt especialment amb ell perquè sempre ha volgut quedar-se i la veritat és que ha fet un esforç per entrar dins de la nova estructura salarial que tenim al Barça. Això ho hem redimensionat per les circumstàncies que tenim i per això vull donar doncs, moltes gràcies a tots els que heu treballat per fer possible que l'Usman continuï al Barça.
Amb la renovació confirmada, per tant, Dembélé podrà viatjar aquest proper dissabte amb la resta de la plantilla cap a Amèrica, on disputaran 4 partits amistosos, entre ells un clàssic contra el Real Madrid.
Un Barça que també renovarà Àlex Collado per una temporada més fins al juny del 2024.
Àlex Collado, que ha estat cedit aquesta passada temporada al Granada, ha tornat amb el Barça ara a l'estiu per preparar la pretemporada. El jugador i el club han arribat a un acord per la renovació fins l'any que ve, el 2024, que es farà efectiva quan l'equip torni de la gira americana. Una petició de Xavi Hernández després de veure el jugador en acció a l'amistós que van jugar ahir al Barça contra l'Olot, que van empatar a 1.
Rafa Márquez ha firmat com a nou entrenador del filial també fins al 2024.
Márquez es farà càrrec de l'equip que aquest any estrena nom Barça Atlètic i ho ha fet per almenys les properes dues temporades en substitució de Sergi Barjuan, que va ser acomiadat al final d'aquesta passada temporada. El mexicà va jugar, de fet, al primer equip del Barça durant 7 temporades del 2003 al 2010, on va jugar un total de 242 partits i va marcar 13 gols. Tot i la seva poca experiència a les banquetes, Márquez intentarà reflotar el filial blaugrana.
L'Espanyol ha presentat avui el nou porter de l'equip, Benjamín Lacombe. El jugador de 31 anys ha signat amb l'Espanyol en condició de cedit del Mónaco.
Lacombe arriba al club blanc i blau per ocupar la posició de porter titular. La temporada passada va estar cedit a l'Atlètic de Madrid, però no va disputar cap partit perquè era el segon d'Oblak. En roda de premsa ha assegurat que, tot i no jugar, va prendre molt dels jugadors d'alt nivell. També ha explicat com li agradaria jugar i que ho donarà tot pel seu equip.
Es que soy un coportero que le gusta salir para ayudar a sus compañeros en momento complicado, que nunca voy a bajar la cabeza para en un partido, que solo voy a dar todo en el campo por la afición y por el club.
Amb la seva incorporació, Lacombe podrà debutar en el primer equip en el primer duel de la pretemporada, que jugarà el dia 22 de juliol a Marbella contra les Palmes.
El Camp Nou i l'RCD Stadium han estat preseleccionats per ser seus del Mundial 2030 en cas que es disputi entre Espanya i Portugal.
La Federació Espanyola ha seleccionat aquest dijous 15 estadis espanyols candidats a acollir aquesta cita mundialista, una llista que finalment es reduirà, ja que també s'ha de compartir amb els estadis que presentarà Portugal. Entre els estadis preseleccionats hi ha el Camp Nou, l'RC Stadium i també el Santiago Bernabéu, el Wanda Metropolitano, Anoeta i Mestalla. La candidatura d'Espanya i Portugal per acollir aquest Mundial 2030 ha de competir també amb la candidatura amb federacions sud-americanes, Uruguai, Paraguai, Argentina i Xile, i una tercera candidatura que està liderada pel Marroc.
En bàsquet, el Barça s'enfrontarà a l'Olympiacos grec en la primera jornada de l'Eurolliga.
Avui s'ha conegut el calendari de la competició europea. Els blaugranes rebran l'Olympiacos al Palau la setmana del 6 i 7 d'octubre. Pel que fa a la resta d'equips espanyols, el Real Madrid s'iniciarà en aquesta competició contra el Panathinaikos i el València ho farà contra el Baskonia. El primer clàssic entre Barça i Real Madrid a l'Eurolliga es jugarà la segona jornada, que serà el dia 13 d'octubre al Palau Blaugrana. El Real Madrid, que per cert ha anunciat aquest dijous el fitxatge de Zanan Musa, el jugador arriba del Breogán i de fet va ser MVP de l'ACB la temporada passada, signat per dues temporades.
En bàsquet femení, el Club Joventut Badalona ha renovat Laura Piera per una temporada més.
La jugadora de Sant Cugat del Vallès va arribar a l'equip el passat mes de novembre. Piera és la tercera jugadora de la penya que continua a l'equip després que en les darreres setmanes també s'hagi fet oficial la renovació de Dominic Toussaint i de Mariona Teixidor.
I en directe a la 12a etapa del Tour, una de les etapes reina, que té un recorregut de 165 quilòmetres amb meta a Alps Oès.
Sí, etapa reina per les tres ascensions de categoria especial i, de fet, és la que té més desnivell de tot el Tour de França. Thomas Pidcock ha passat la línia de meta fa escassos minuts i ha fet un temps de 4 hores, 55 minuts i 24 segons. Segon ha quedat Menges i tercer Froome, el britànic Froome. Encara queden molts ciclistes per arribar a la meta, per tant, encara no podem saber com queda la classificació general, que recordem està liderada per Vingegaard.
I acabem amb hoquei herba. La selecció espanyola ha quedat eliminada del Mundial després de perdre contra Austràlia per 2-0.
Les espanyoles s'han quedat a les portes de la semifinal d'aquest Mundial després de caure davant la selecció australiana, que va ser clarament superior. Ara, a les semifinals, les australianes s'enfrontaran a la selecció dels Països Baixos, que, de fet, és la favorita per emportar-se el campionat. Ooh, 27 times I miss you today, babe. I'm so happy that soon I'll see you again. I don't remember how it feels to hold your hand. I've been feeling so alone for so long.
Festival de Cap Roig ha venut més del 80% de les seves entrades. Els protagonistes del primer cap de setmana d'aquest festival seran Sebastián Yatra, Cristina Aguilera o aquests que escoltem, els Stay Homes. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica la Paula Moreno. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.